Ser un poble lluny de Provença. A Concepció Martí. Ser un poble lluny de Provença, blanc de pètals de matí. No hi ha torres de defensa, ni contrades de remensa, sense casa ni molí. Ni enyorança, ni temença, ni l'ocell en roc marí. La vinya per tot s'agença, i en armots, en defallença, creix el blat d'etern nodrir. Tot és llum a l'hora tensa, en frescors de monestir. Per una altra complaença, el sol hi lleva sa mensa, en rostolls de bon seguir. Tot és do, tot recompensa, i l'extrema coneixença per qui en sap trobar el camí. A l'alba de la naixença, tu i jo hi voldríem morir. Aquest és un poema de Josep Vicenç Foix, inclòs en el recull On he deixat les claus, de l'any 1953.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns, 21 de juny de 2010, i estem a Sant Celoni i Punt 7 Ràdio, en directe, com sempre, i per tant això només pot ser Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Bona nit també a tota la nostra audiència, bona nit a la Gemma, a la nostra tècnica, i bona nit al Joan.
Sí, un que de tant en tant hi és aquí, oi? Bona nit a tothom, esperem que gaudiu aquest programa 145. I que ens cada vegada estem més a prop del 150.
Encara falta per això.
Falta 5 setmanes.
5 setmanes i l'estiu pel mig.
I l'estiu pel mig. Sí, perquè s'ha de dir que acabem el programa la setmana que ve, la temporada, amb el 46, i el 47 el fem el 4 d'octubre.
Molt bé. Bé, doncs avui, després d'haver sentit aquest poema de Foix, tenim dues cròniques. La crònica des del País Valencià amb el nostre benvolgut company Empar Murelló, i la crònica des de Mallorca amb la nostra benvolguda companya Antònia Melis. A Internet i Llibres avui en Jordi ens acabarà de parlar del racó.
Sí, aquell racó que forma part doncs d'un projecte del Centre de Computació que tenim a Catalunya i amb un creuament doncs amb la cultura literària, on podem trobar, ja en parlarem, moltes dades i molts de documents.
Llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons avui ens parlarà d'un llibre de Cynthia Ozick, El xal. Un llibre poc conegut, si més no, jo no el conec de res, aquest llibre.
Jo tampoc.
I l'autor no sé ni d'on és. Bé, tenim literatura i gènere. Avui en Joan ens parlarà d'un llibre potser més conegut, aquest, oi?
Sí, aquest és molt més conegut perquè ha sigut un dels best-sellers d'aquest passat Sant Jordi. Ens referim a Homes, d'Isabel Clara Simó. Recordeu que va fer una altra obra que es deia Dones, que va vendre 125.000 exemplars. Espera que amb Homes també vengui el mateix nombre, perquè
i
és
dones,
un best-seller.
Dones, de l'Isabel Clara Simó, vols dir que fa uns anys no es va representar a Palau?
Sí, es va representar a Palau per teatre, exactament. Es va representar a obra de teatre i s'ha fet una pel·lícula.
Tenim la biblioteca viva, oi, Joan?
També notícies de la biblioteca de Sant Celoni i l'Escorxador.
Del juliol i de l'agost.
Juliol i agost.
Bé, sabeu que la setmana passada, divendres, va morir un escriptor portuguès que havia estat Premi Nobel, José Saramago.
Molt estimat per nosaltres.
Doncs avui a Literatura Universal parlarem una mica d'aquest escriptor, farem una mica de repàs de la vida i l'obra, una mica com una mena d'homenatge per recordar aquest Premi Nobel, aquest escriptor. I no podíem acabar el Tirant de llibres sense parlar de notícies, de l'actualitat cultural, i evidentment la frase ens la portarà en Jordi.
Bé, potser la frase que jo he portat l'acabarà dient en Joan avui per una situació excepcional.
Molt bé.
Molt bé.
Som-hi.
Sí, som-hi.
La crònica.
Bé, tenim la primera part de la crònica amb les notícies des del País Valencià que ens porta la nostra col·laboradora i corresponsal Empar Murelló. Bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada, Joan.
Com
hola,
estàs?
Francesc,
hola,
Jordi. Bonic.
Hola, qui hi ha?
I hola, hola a tots els que ens escolten.
Estàs bé o què?
Molt bé, esperant l'arribada de l'estiu, que no, finalment ja és aquí.
A veure si arriba, oi?
Però mira, es nota que ve l'estiu també, ja te diré per què, perquè aquí, jo no sé per allà dalt, però aquí en quan ve l'estiu, la gent tira a la mar i així es cau l'agenda cultural, es tanquen museus, es tanquen exposicions i malgrat tot encara tenim coses a fer, però no sé què contar-vos aquesta setmana, més enllà de una coseta que us diré, perquè estic un poc angoixada.
Digues.
La demanda de places en valencià...
De professorat.
De professorat, no, i d'alumnat que demanda les places en valencià, no s'atén només que al 50%.
Home, això que
al 50%,
seria...
sobretot en secundària i en... Si així passem a la universitat, això cau moltíssim. Cau fins i tot al 20%.
Carai.
Sí, és una pena perquè no hi ha continuïtat. Els nanos als 3 anys sí que se'ls oferta, però després conforme van passant els graus, diguem-ne, o els anys, la secundària, la primària, etc., doncs va caent, no?, aquesta oferta i lamentablement el senyor Font de Mora és que diu que s'ha d'exigir als funcionaris docents que sàpiguen anglès abans d'accedir a la seva plaça, s'ha d'exigir, o ell continua ofertant l'anglès i el xinès que no el valencià.
M'agradaria veure el nivell d'anglès que té en Font de Mora.
Mira, l'hauries d'escoltar. No em facis parlar. No em facis parlar.
Com un José María Aznar.
No, a veure, no. Segurament no ho sé. Jo no l'he sentit mai parlar en anglès, però...
Pitjor, vol dir pitjor.
És que el nivell del José María Aznar, tot i que diuen que ha millorat, era deplorable.
Era deplorable.
De tant.
No, però no cal anar-se'n a l'anglès. Mira, és deplorable el seu nivell de valencià, segurament. És una
exacte.
Pena.
O sigui, tot es redueix a una manca de voluntat política.
No, efectivament. El sector de l'audiovisual no sabeu com està, perquè, clar, s'han reduït moltíssim. Bueno, el doblatge se queda, les pel·lícules doblades se queden, diguem-ne, en el carrer, no? I els deuen diners dels anys anteriors, i així anem. Així que mira quina setmana, quina manera de començar tan caòtica la crònica aquesta, però és que és un dia de vente, eh? A veure, anem-nos en d'exposició. Podem anar a Dénia a veure una exposició, la de Vides Minades, del Gervasio Sánchez, que ja ha sigut Premi Nacional de Fotografia, crec que en 2009 o això. Hem d'anar necessàriament al Movim, que encara hi ha per allà. Ja us vaig dir que anareu a veure, o que els nostres oients anaran a veure sense pedres, l'exposició de futurisme que hi havia, la de Mèxic, però és que ara hi ha també una altra exposició molt xula que estarà fins a l'octubre encara, i que és necessari anar a veure-la. Jo crec que és una exposició molt fresca, és una exposició... molt compromesa amb la realitat social, amb l'ecologisme, amb els camps de mines també, amb la devastació de les ciutats. Es diu Nevant Tinta i és de Fernando Medina, al Movim.
I allà hi ha dues exposicions simultànies.
Sí, ahí hi ha diverses exposicions. Ara mateixa està Futurisme, aquesta de Nevant Tinta, el Futurisme italià i la de Mèxic.
Clar.
Les tres a l'hora.
Podria haver-la titulat En Tintant Tinta, però...
En Tintant Tinta. Mira que bonic, Jordi, que bonic. Bé, aquestes coses, el que fa les exposicions. I després, he volgut fer una xicoteta entrada a la literatura sobre ciència. Jo no sé, la ciència en la literatura, la literatura sobre ciència. Hi ha molts llibres basats de narrativa que és cert que no són bestsellers, que la ciència... no és tan cridanera com altres qüestions, no? I que pot ser no té tanta rellevància, però que s'han publicat aquest any i l'any anterior tot un seguit de llibres que jo crec que són interessants i que val la pena, no?, de fer-los una ullada de tant en tant. El sexe social, per exemple,
Ah, sí?
Bé, doncs és...
De l'Eudal Carbonell?
Molt bé, molt bé. Mira que esteu assabentats de tots per ahir.
Home, que aquí està llegint molt.
Molt bé. El sexe social, doncs, seria una de les obres a veure des de la prehistòria, diguem-ne, més anterior al sexe d'avui, no? I dona diverses perspectives, el desenvolupament social... No?
De fet, una de les idees més estimulants que hi pugui haver sobre la sexualitat humana és que els cossos dels homes i de les dones estan modelats en funció d'allò que l'altre sexe troba més atractiu. I, per tant, doncs, hi ha hagut tota una evolució.
Molt bé, doncs tenim aquesta mostra. Tenim el codi genètic de l'Amàlia Lafuente, que també, això ho he dit a proa, també estaria... Bé fer-li una ullada si ens interessa aquesta qüestió. Darwin, que ha estat l'any Darwin, Darwin i el genoma, un viatge al passat, no? També editat per qui? Per proa, no. Qui edita això? Bé, tampoc no us vull aturar no us vull saturar en... Això ho edita Bromera, Darwin i el genoma. Publicacions de la Universitat de València i és de l'any passat, però també val la pena, no?, revisar d'alguna manera. Les epidèmies modernes de Salvador Massip, ho edita també La Campana, Edicions La Campana. Jo què sé, jo crec que mai parlem d'aquestes qüestions i està bé, no?, de retraure-les d'alguna manera.
Podríem fer un monogràfic, també.
Farem un monogràfic, sens dubte.
Literatura i ciència.
Us deixo en la darrera, que jo crec que és de les més xules i a mi m'atreu moltíssim, que és Ecologia viscuda. És una reflexió sobre qüestions científiques, sobre l'estat del medi ambient, sobre el nostre territori i el planeta, de com les tendències econòmiques manipulen i fan variar aquesta ecologia humana i com els recursos naturals fan un ús o un altre depenent, no?, de quina és aquesta tendència econòmica. Així que aquesta és de Jaume Terrades i es publica també l'any passat per la Universitat de València.
Molt bé. Parla, hem de deixar-ho aquí.
Ho deixem aquí, sí, fins a la propera setmana, que serà la darrera.
La darrera...
del curs escolar, diguem-ne.
Jo hi seré, però amb esperit sí que hi seré.
Sí, sí. Però estaràs per ahir viatger.
A Malta, sí.
No t'ho perdis, no t'ho perdis, que a part del tema de Malta, que no el tractarem, però que hi serà darrere fons, tindrem segurament, l'hem d'acabar de concretar, però una entrevista amb l'autor de l'home manuscrit.
Hala, quina enveja! Amb el Baixauli.
Segurament sí.
Hala, quina enveja em feu. No sé si l'heu fet allà o no, l'entrevista. És un home molt accessible. Jo me'l vaig trobar en la Fira del Llibre, no aquesta, sinó l'edició anterior, i li vaig dir que el seu llibre era un dels millors que m'havia llegit en els darrers anys, que me va emocionar moltíssim i que aquesta manera d'escriure i reescriure una novel·la m'encanta.
Bé, Empar, deixem-ho.
Fora, Empar, calla. Fins a la propera setmana.
Adéu.
Bé, tenim l'Antònia Melis ja en directe. Bona nit, Antònia.
Sí, bona nit.
Ja veus que aquí anem el temps sempre que ens crema tot arreu. Digue'm, què ens has d'explicar?
Doncs avui explicaré les festes de Sant Joan.
Ah, molt bé.
Ah, de Menorca.
D'aquí, de Mallorca.
Ah, de Mallorca. Perdona, és que aquí coneixem les de Menorca. Explica'ns.
Doncs bé, les festes de Sant Joan són de les més esperades a Mallorca cada any. Pot ser perquè coincideixen amb l'arribada de l'estiu, o bé amb el fi del curs escolar, o perquè s'apropen les vacances d'estiu. Altra explicació seria la màgia que des de temps ancestrals ha exercit damunt les persones. La nit de Sant Joan, qui sap, el cas és que diverses poblacions de la illa se posen en marxa durant el solstici d'estiu, any rere any, i ofereixen un programa d'activitat. Bona diré un parell. Per exemple, a Alaró, en el castell d'Alaró, concretament, dimecres, dia 23, a les 10, ha preparat el segon any consecutiu la nit de la flama. Des de les 8:30, el castell d'Alaró serà un espai màgic amb música, sopar a la fresca i teatre amb la companyia Disperses. Onatges és el seu darrer espectacle, finalista dels Premis Art Jove 2010, i en el que hi ha una dramatització teatral que combina toc, de dansa i de cant.
Ja saps que, Tònia, ja saps que Sant Joan és el patró de tots els països catalans? Perquè aquí també se celebra molt Sant Joan, i el País Valencià també.
Ah, sí, a València ho he sentit dir, sí. Sí, bastant conegut.
No sé si és el patró dels Països Catalans, però sí que és la Festa Nacional dels Països Catalans.
Bueno, Festa Nacional.
Sí, avui ho dedicaré en aquest... en els nostres països catalans. Sant Joan a Palma se fa en el Parc de la Mà, davant de la Portella, al costat de les Voltes. Acollirà, com cada any tradicional, Revetlla de Sant Joan, amb molta de festa i espectacle, gràcies a la Federació de Veïns de Palma, que torna a gaudir del suport de l'Ajuntament i ara també en la col·laboració de l'Obra Cultural Balear. A les 10, ball de bot amb el grup de sonadors dels 8 vents. A les 10 i mitja, pregó càrrec del polifacètic Miquel Àngel Llonovoy i la seva ingeniosa diatriba, amb la li pren el pols a una palma, que de vegades ens puig de les mans. A les 10 i mitja, corre foc en la colla de dimonis, ni el tragus arribat des de Mancor, enguany se recuperen els pollerons. En aquest espai, hi val a dir que els diables i bèsties sortiran de diferents llocs als habituals. I en acabar a mitjanit, rock amb Eixut, un grup que se diu Eixut. En qualsevol cas, no descuida un bon capell, màniga llarga o caputxa per no fer-vos mal amb els focs màgics.
I una camisa que no es cremi, oi? Un de cotó, em sembla.
Sí. S'han de vestir amb una vestimenta ja duita i que no sigui en capells, que si tiren, ja que sé, un espira mateix, no se cremin.
Ja.
M'enteneu?
Sí.
I això, dur-se com per aquí.
Sí, com aquí. Aquí també hi ha diables i hi ha la Patum, també, aquí. No sé si has sentit parlar de la Patum de Berga, que és molt semblant a això d'aquí. És una festa que es fa a un poble d'aquí important, i es diu Patum. I també peten moltes coses allà.
Sí, pel so del tabal, que fa patum, patum, quan el colpegen amb la massa.
Ah, sí, i va ser bastant divertit.
Sí.
Perquè també van a la playa, van a la platja, i allà fan pollerons, i ho celebren. Està bastant bé. I després passaré a un altre tema. A felicitar tots els joans.
Gràcies.
De part de Mallorca. I a tu també, Joan.
I el meu fill, que també se'n diu, també. Ja la felicitaré, també. Sí, que el meu fill també es diu Joan.
Sí, és un nom molt típic. Després anirem a per la Serra de Tramuntana, que personalitat del món de la cultura llegirà en el poema La Serra, de Joan Alcover, per donar suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Serà dijous, dia 24 de juny, a les 8, a Can Alcover Espai de Cultura. Hi haurà actuació musical i refrigeri. L'acte és obert a tothom. Doncs és una lluita per aconseguir que la Serra de Tramuntana se converteixi en un patrimoni de UNESCO, que sigui reconegut mundialment com un patrimoni.
Molt bé.
A Mallorca hi ha molt de lloc. Ara, que
estigui protegit, clar, això és una altra història.
Sí, perquè és un desastre. Perquè
el tema de la construcció, vols dir?
Sí, és un desastre. Jo animaria que tothom, doncs, afegués alguna cosa diferent. Vull dir que, per exemple, hi ha hotels que estan bastant vells. Doncs, val més que arreglin aquest que no en construïsquin d'altres.
Exacte, i així també, clar, ocupen més espai, sí, d'aquesta manera, clar.
I d'hotels rurals, no vos ho dic, n'hi ha, vamos, oh, perdó, una barbaritat. Ja, bé, hauríem de cercar una altra manera de veure...
Com... De desenvolupar-se econòmicament.
Sí, desenvolupament turístic, ja, sí, ja... cultura també, hi ha festes, hi ha tradicions, hi ha ball, hi ha de tot. La nostra llengua també.
Exacte.
No sé, m'enteneu.
Sí, tant, sí, tant. Digues, Antònia.
Després aniré a una obra de teatre. Ara ho pot dir història, va bé. Bé, sí, bé, ho resumiré. Res, que en Esquizal de Cultura d'Inca dimarts a les 10... Oh, perdó, dimarts, dia 22, a les 7, adaptació d'aquesta història al diari d'Anna Frank, que han fet els alumnes a l'Institut Pau Casanovas d'Inca. Enguany, per gener, ha mort als 100 anys Net Gies, una de les persones que varen ajudar els francs mentre varen haver d'estar tancats, abans de ser portats a un camp de concentració. A més, enguany fa 30 anys de la mort del senyor Frank. El senyor Frank va regalar un diari a la seva filla Anna pel seu 13 aniversari, just quan es van haver de mallar. Així, aquest diari, que Anna va anar escrivint el seu amagatall, es va convertir en un còmplice d'aquest adolescent. Suposo que aquesta història és bastant coneguda.
Sí, però és una història molt coneguda en general.
Però l'adapten en el teatre. Sí. Bé, i això és tot.
Moltes gràcies, Antònia.
Sí,
doncs quedem la setmana que ve.
Això mateix, la setmana
molt
que ve.
Molt bé, molt anys a tots, Joan.
Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies.
A reveure.
Internet i llibres.
Què us ve al cap si dic una nació sense estat, un poble sense llengua? A les persones d'una certa generació els ve al cap de seguida el nom d'una revista. La revista és la revista Els Marges. Els Marges va néixer com un homenatge que feia una generació d'estudiants universitaris a precisament una publicació de Carles Riba, que duia aquest nom. Bé, però la revista Els Marges va ser i continua sent, sobretot, una revista d'alta cultura especialitzada, sobretot, en estudis que tenen a veure amb literatura. I aquesta revista, és clar, ha anat publicant força articles interessants des de l'any 74 en què va néixer fins avui dia, i es pot comprar en paper cada cop que apareix. Però, és clar, amb el pas dels anys un troba que potser li interessaria anar a consultar un article antic d'aquesta revista, o potser fins i tot més recent, però tots els exemplars que n'han anat sortint. Quina seria la solució? La solució és anar precisament a aquella pàgina web que donàvem a conèixer el dia passat, que és feta a partir d'una col·laboració entre diverses institucions catalanes d'alta cultura. La pàgina és RACO, Revistes Catalanes amb Accés Obert, i allà podrà consultar-hi, per exemple, dins de la secció temàtica de literatura, la revista Els Marges, que es va començar a publicar l'any 74, podrà consultar-hi fins i tot, doncs, aquest article, Una nació sense estat, un poble sense llengua, que a més va ser un manifest signat per força intel·lectuals del moment, de l'any 79 concretament, i va provocar, doncs, un debat important en la societat catalana previ a la redacció de la primera llei de normalització lingüística, que va ser el 83. Bé, entre l'equip que va fundar aquesta revista hi ha el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, hi ha l'especialista en teoria de la literatura o en crítica literària Enric Sullà. Després hi ha també Josep Morgades, l'historiador de la literatura Josep Morgades, i encara podríem citar doncs, el Jordi Castellanos, un altre historiador de la literatura i especialista en modernisme. Bé, així que tenim doncs, una revista força interessant en aquest espai de revistes catalanes amb accés obert, però no és l'única. Si sou persones que heu anat trobant interès per conèixer l'obra de Verdaguer i els estudis que hi ha entorn de l'obra de Verdaguer, sobretot, heu de tenir com a referència l'Anuari Verdaguer. L'Anuari Verdaguer, que va néixer l'any 86, es publica anualment i es dedica a promoure i difondre els estudis literaris del segle XIX català, així com les relacions amb altres literatures de l'entorn. És una iniciativa de Societat Verdaguer i Eumo Editorial i, és clar, també hi ha molts articles que avui dia serien pràcticament introbables, o potser no, perquè es troben naturalment en algunes biblioteques de referència, però t'hi has de desplaçar personalment. Doncs ara també trobeu els articles de l'Anuari Verdaguer a internet. Bé, i és més, si volguéssim consultar la revista de poesia Reduccions, una revista editada a Vic que va néixer l'any 1977, que es continua editant i que és un punt de referència obligat de l'activitat poètica al nostre país, tant pel que fa a l'edició de traduccions de poesia com peces de poetes del país, com estudis crítics, doncs, esclar, es podria trobar doncs, amb la necessitat d'haver-se de desplaçar a una biblioteca físicament. Ja no cal, des de casa pots baixar l'arxiu en PDF. I tantes i tantes revistes d'estudis literaris. Fins i tot n'hi ha una que m'ha cridat l'atenció, per això que és una revista editada per l'Institut d'Estudis Catalans, és la revista Llengua i Literatura, que curiosament no té encara penjats els PDFs a RACÓ, a Revistes Catalanes amb Accés Obert, però sembla que estigui en procés de fer-ho aviat, perquè hi trobem ja els sumaris de tots els números des de l'any de fundació de la revista Llengua i Literatura, però en canvi no es troba l'accés a l'article en PDF. Suposo que és que els estan escanejant i aviat hi seran. Tant de bo, perquè el conjunt d'estudis que hi ha és força interessant i d'un nivell doncs molt, molt recomanable. I és clar, navegant per la secció de literatura pot trobar revistes de tota mena. Fins i tot pot trobar una revista, com a curiositat, que no seria en català, seria en anglès, que edita anualment la secció d'anglès del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Facultat de Filologia a la Universitat de Barcelona. És una revista que es va començar a publicar l'any 1989 i té tots els números fins a l'any 2008. Es diu Barcelona English Language and Literature Studies. És a dir, si agafem l'acrònim, es diu, de les inicials de cada una d'aquestes paraules, seria la revista Bells, campanes. Doncs,
acròstic? I aquí,
acròstic seria això, oi?
Diria que sí.
Doncs, bé, després de recomanar-vos que aneu precisament a RACÓ, a Revistes Catalanes amb Accés Obert, tanquem ja aquesta secció d'Internet i Llibres.
Llibres a la carta.
Bé, doncs anem precisament a parlar amb Helena Martínez Pons, a la secció de llibres a la carta. Hola, bona nit, Helena.
Bona nit a tots, quina il·lusió sentir-vos.
Ben retrobada després d'unes setmanes que no havíem pogut comptar amb la teva presència.
Estàs bé?
Sí, molt bé. Bueno, tot té el seu procés, però bueno, a poc a poc.
Bueno, feliç més, tots més tranquils també.
Sí,
molt bé.
Sí.
I deus haver tingut temps de llegir, no només de mirar la televisió, oi?
Doncs la televisió gairebé l'he mirada, però he llegit molt. El que passa és que avui precisament he escollit un llibre molt curtet.
Ah, és el xar.
Però em va impressionar molt.
Com s'ha de pronunciar el nom de l'autora?
Cynthia Ossic es diu l'autora, i és el xar, exactament. En anglès, The Shawl. Bueno, seria el mateix,
I d'on és aquesta senyora? D'on és aquesta senyora?
La Cynthia, l'autora, la Cynthia Ossic, ella és polonesa, d'origen polonès.
Bueno. Explica.
Què ens en dius?
Continuo? A veure, ella, molts polonesos, va viure en les seves pròpies camps la barbària nazi. El xal m'ha agradat per... Aviam, evidentment que hem comentat altres llibres que parlen mateix, no? Com l'home en busca del sentit, i si això fos, no us en recordeu, potser no, perquè ja fa temps d'això.
Estem parlant de l'Holocaust,
Sí, no és un llibre més, perquè aquest no parla de l'Holocaust, aquest parla d'una mare que té com a únic record així palpable, manifest, de la seva filla Magda, un xal que portava, i és un relat absolutament colpidor. Llavors, tu qualsevol persona que veia aquest relat i es queda amb la pell de gallina, perquè, aviam, a part no està fet amb massa floritures, només ho haig de dir, és un estil molt directe, molt sec, molt sobtat, molt tallant, no? I de vegades fins i tot agressiu. I la veritat és que per presentar la història que presenta, que és una història de sentiments, de fetichisme, fins i tot, doncs està molt bé. La veritat és que la narració inicial, la Rosa és la mare, diguem, és esfereïdora, sortidora, té molt de sentit. És una mica com us ho explicaria, no? El que hi ha més endins d'una persona, el que sent davant de la mort d'una filla, de l'horror que ha viscut, de l'odi que encara té dins. I a veure, per exemple, les frases són molt curtes i no hi ha gairebé frases subordinades. De vegades semblen telegrames, no? I clar, tu vas llegint paraules, no? Però que no et quedes indiferent, vas pensant, ostres, no? I, a veure, és una petita historieta, insisteixo, l'únic pinsle que manté la Rosa amb la Magda és aquest petit xal, no? Que és vell i està raït, i està desfet, saps? I, bueno... No, ja, bueno, i evidentment ningú podia tocar-lo, només ella. I aviam, així coses que us puc dir, que era com... A veure, per exemple, és un xal que tant li serveix per comunicar-s'hi com per xumar-li les puntetes quan se sentia molt trista i pensava en la Magda, com pot ser menys per tapar del fred, que seria bo que serveix un xal, doncs per qualsevol cosa. És l'únic record que té de la Magda. El que passa és que és un record també idealitzat. La Magda mor, se suposa que això passa molts anys després de que la Magda perd la vida en el camp de concentració. I, bueno, la Rosa, que és nascuda a Varsovia i que va passar un temps en el gueto, doncs és plenament conscient que si aquest xal li desapareix o el renter, perquè ni tan sols el renta, o li robés, no el que sigui, ella moriria. Moriria com va morir la Magda en el seu dia. I, bueno, una mica el que us volia... O sigui, el que és esfereïdo del relat és el tipus de llenguatge i el tipus d'adjectius que utilitza l'autora. És com una... Com una impossibilitat de... O sigui, com una impotència de no haver pogut retenir la vida d'aquella criatura posada en una narració curtíssima. Jo penso que potser la paraula és la impotència, malgrat la ràbia i la mort, doncs també hi estan implícites en la història. Jo, a veure, és una... Aviam, tampoc us penseu, o que tampoc es pensin els nostres amics lectors, que és un llibre d'aquells que llegeixes i després el deixes i hi ha altra cosa. No és això, Jo em vaig quedar bastant... potser la situació en la que vaig llegir també era una mica diferent, no? Però em vaig quedar bastant tocada, Però, ja, tot així és molt recomanable, eh?
Uh-huh. Molt bé, esclar, és que si s'han de parlar llibres que t'impactin.
També clar, doncs aquest sí que aquest és un dels que impacta, sí, sí senyor.
Doncs, bé, recomanat està. Ja, vols dir alguna cosa més o ho deixem ja per la bueno, setmana? Que,
a veure, no, que és de l'editorial Viena i que, bueno, insisteixo, és un llibre molt curtet, eh? Vull dir, no és allò de dir, ui, me'l començo ara i vés a saber quan l'acabaré. No, no, el començo ara i l'acabaré d'aquí una hora. És així, eh?
Carai.
I arriba, uh-huh. I arriba. Vull dir que no és per fer un viatge transatlàntic, no, això no.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Helena, per la teva col·laboració d'avui. El dia que ve hi seràs també?
Sí, sí.
D'acord, doncs contem també novament a la teva col·laboració.
Molt bé.
Que serà l'últim programa.
Perfectament.
Vinga.
Gràcies. Adéu. A veure.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura i gènere.
Les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu, les nenes bones van al cel, però nosaltres anem a tot arreu.
Bé, amics i amigues, aquest espai de literatura i gènere que feia uns dies ara que no el tocàvem, hem tornat a entrar-hi per parlar d'un llibre que podia ser considerat en altres espais, evidentment la teatre catalana, per exemple, també, però per la temàtica em sembla que era més adient aquí, és el llibre d'Isabel Clara Simó, que es diu Homes, eh? Editat per Eixos Bromera, col·lecció l'Atlètica número 177, el 2010, tercera edició, eh? Fixeu-vos que és aquest mateix any, ja s'han fet la tercera edició, o sigui, va diguem-ne, amb el camí de dones, que és l'altre llibre que va fer ella, que també s'han venut molts llibres, 209 pàgines, un pèl llarg, però no massa, 11,50 euros. Bé, Isabel Clara Simó fa desfilar per les pàgines d'aquest volum 22 protagonistes masculins a través d'històries breus i incisives en què el lector pot descobrir el retrat de més d'un conegut o, fins i tot, una fotografia sorprenent d'ell mateix. I és que, com conclou Simó, diu, entre els homes n'hi ha de tot, d'arrogants, però també dominats, violents, però també violentats, triomfadors, però també derrotats. L'autora ha comentat que espera que cap home estigui a la defensiva a l'hora de llegir el llibre per això, eh? Avisa, perquè, clar, sembla que sigui un manifest feminista i no és ben bé això. És una descripció de personatges homes, com contraposant-ho a les dones que havia descrit fa una colla d'anys. Però també ella mateixa reconeix que l'ha escrit amb una mica de mala bava, a vegades en diuen mala llet, però també amb estima, eh? Combina les dues coses. Amb estima, comprensió i solidaritat, perquè diu que entre els homes, com entre les dones, hi ha de tot. En aquest ventall d'homes inclouen a víctimes i victimaris, homosexuals, transvestits, durs, insensibles i tendres, caòtics i meticulosos extrems. Hi ha lloc per a un gos i un extraterrestre, fins i tot, una conya marinera i fins i tot un maltractador. Un maltractador, per això, molt especial, eh? No us dic res perquè quan es llegeix és quan veureu que no és tan maltractador com aparentment podria ser. És un tema, el de la violència de gènere, sobre el qual l'autor va voler passar de puntetes per ser massa recurrent a la literatura. El llibre, com he dit abans, es presenta com a contrapunt de dones, de la qual l'autora va arribar a vendre, com he dit abans, 125.000 exemplars i que va donar el salt al cinema i al teatre, un èxit que va fer que l'editorial li proposés escriure sobre l'altre costat de la moneda i per això va escriure Homes. Així hi trobem fotografies literàries d'homes desconcertants, immadurs, sentimentals, valents, egoistes, desagraïts, perquè, tal com assegura l'autora, com d'homes n'hi ha de tot. Per tant, l'escriptora ens mostra un bon grapat d'instantànies d'aquest univers masculí amb una dosi d'ironia i enginy, però també a base d'oferir relats a bares d'estima. Relat a relat, l'autora capgira els estereotismes i relats i es mostra un autèntic retaule de mascles contemporanis per a tots els gustos. Aquests estereotips els hi fa desfilar mitjançant una sèrie d'històries breus i incisives en què el lector descobreix el retrat de més d'un desconegut o fins i tot una fotografia sorprenent de cada un dels homes que pugui llegir el llibre. Des del punt de vista més feminista, aquesta obra es pot entendre com una caricatura d'un univers, el masculí, poc habituat a rebre crítiques, instal·lat com està entre la prepotència i l'autosatisfacció. Tot allò que les dones pensen, però callen, o bé es diuen només entre elles sobre els homes, apareix reflectit en aquest llibre, que presenta els principals defectes del sexe que històricament les ha dominat. La vanitat, l'egoisme, la covardia, la brutícia, el masclisme, però també la tendresa, entre altres, són trets de la condició masculina, tot i les seves excepcions, mai no reconeguts pels mateixos homes i mai no explicitats davant d'ells per part de les dones. Que Isabel Clara Simó aborda a partir de múltiples exemples reals, estrets de milers de converses de les quals ha estat testimoni. Es tracta, doncs, d'un llibre recomanable per a persones lectores d'ambdós sexes. Les dones hi reconeixeran tot allò que potser creien que, per mala sort, només els havia tocat patir-ho a elles, quan es tracta de mals generals, difícilment modificables. Els homes descobriran com són vistos en realitat per les dones, si és que no volen viure autoenganyats tota la vida. En definitiva, Homes és una font inesgotable d'arguments per utilitzar a l'anomenada guerra de sexes, per bé que si es pren amb bon humor, també pot constituir una bona teràpia per poder portar millor la convivència en parella. I ara tornem a repetir la referència. Isabel Clara Simó, la revista es diu el llibre es diu Homes, Edicions Bromera, col·lecció L'Eclèctica, número 177, 2010, tercera edició, 209 pàgines, 11,50 euros.
La Biblioteca Viva.
Bé, les activitats d'estiu 2010 entre el mes juliol i agost de la Biblioteca L'Escorxador hi ha les següents. Això ens ho fa arribar la treballadora de la Biblioteca, Teresa Masnou. El mes de juliol, Petita Hora del Conte, Contes per a Menuts, el divendres 9 a les 7 de la tarda, amb Pep Patinet i la Tina Paperina amb la companyia L'Àvia Pepa. Una companyia que es diu L'Àvia Pepa i farà aquest conte. Això és per a famílies i infants a partir d'un any, el divendres 9 a les 7, a la biblioteca mateix. Nit de lletres, divendres 16 a les 21 hores. Tertúlia literària sobre Els taxistes del Sar, de Joan Daniel Benzeroff, conduïda per Joan Banyes. Em sembla que aquest llibre ja vam parlar-ne aquí. Els taxistes del Sar és una crònica familiar que parla d'una Rússia perduda i passada que l'autor aconsegueix retrobar en aquest relat. Això ho fan a l'Hotel Suís de Sant Celoni, divendres 16 a les 9. També a l'hora d'una altra hora del conte, el divendres 23 a les 7 hores, a l'estiu anem al circ a Manafont. Això és per infants a partir de 5 anys i es fa a la biblioteca. Això és el mes de juliol. A l'agost, Petita Hora del Conte, Contes per a Menuts, divendres 13 a les 7 hores, sempre a les 7 de la tarda, Contes per l'Osset d'Elies amb l'Espina de la Sardina, la companyia que es diu així, i és per infants a partir d'un any. Això és divendres 13 a partir de les 7 d'agost. I també el divendres 20, a les 7 de la tarda, ja veu que l'os no tanquen, Doncs els contes de l'estrella amb l'estrella dels contes. Espectacles per a nens i nenes a partir de 5 anys. Bé, i això és tot el que hi ha en aquests dies i aquests mesos a la Biblioteca de l'Escorxador.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, com sabeu, divendres passat es va morir el Premi Nobel portuguès, l'escriptor José Saramago, va morir a Lanzarote, a les Illes Canàries, on vivia i quan tenia 87 anys d'edat. Saramago va ser el primer autor portuguès en rebre, com dèiem, el Premi Nobel de Literatura l'any 1998.
Únic.
L'únic.
L'únic portuguès.
Això va ser l'any 1998 i entre les seves obres destaquen, per exemple, L'any de la mort de Ricardo Reis, de l'any 1984, L'Evangeli segons Jesucrist, de l'any 1991, Assaig sobre la ceguesa, de l'any 1995, La caverna, de l'any 2001, L'home duplicat, del 2002, o Assaig sobre la lucidesa, del 2004, entre d'altres. Edicions 62 ha publicat bona part de l'obra de José Saramago en català i, a més, va ser també un escriptor amb una important dimensió cívica, ja que denunciava reiteradament les injustícies socials. L'any 1985, quan va publicar L'any de la mort de Ricardo Reis, amb aquest llibre va captivar la crítica internacional i, a més, també va captivar el mateix gremi d'escriptors i traductors. Va obtenir el premi del Pen Club, el premi de la crítica de l'Associació de Crítics Portuguesos i el de Foreign Fiction Awards. De tota manera, la seva popularitat internacional es va consolidar amb la novel·la L'Evangeli segons Jesucrist, arran de la polèmica que el llibre va suscitar a Portugal quan el govern en va vetar la presentació al·legant que ofenia els catòlics. Com a acte de protesta, Saramago va deixar Portugal i es va instal·lar a l'illa de Lanzarote, a les Illes Canàries. Les seves obres destaquen per la denúncia dels mals de la societat actual. La seva dimensió cívica no ha parat de créixer mai i, de fet, el seu compromís el va portar arreu per parlar contra la pobresa, la intolerància religiosa, la immigració, la democràcia segrestada, etc. L'any 2006 va impartir a Sitges la conferència Llibertat de Creació i el Nobel de Literatura, fidel al seu estil punyent, va dir que ell creia en la possibilitat de canviar el món. Això ho va dir Saramago.
A més d'escriptor i periodista, Saramago va ser com una persona, com acaba de dir el Francesc, fortament compromesa, un autèntic emblema cívic i persona, i el record, la petjada dels seus múltiples compromisos es pot trobar en molts vídeos a internet. Us convidem per això a fer un viatge pel record d'un home que fa mesos, ja greument malalt, va trobar les forces per anar a visitar a l'aeroport de Lanzarote Aminatou Haidar, a qui el govern marroquí no deixava retornar al Sàhara Occidental. O sigui, fixeu-vos, que mesos abans de morir, i ja malalt, molt malalt, encara va anar a veure-la, i li va regalar el seu darrer llibre, però sobretot li va regalar les seves contundents declaracions de suport. Que això està també a internet. Us recomanem que aneu allà i llegiu, perquè ho va dir en portuguès, però s'entén perfectament el que va dir. Al llarg de la seva vida, Saramago no ha rebutjat mai posicionar-se de forma pública sobre qualsevol afer que reclamava. Però els darrers anys de la seva vida ha estat pràcticament activa, sobretot en la denúncia d'ell que definia com a democràcia corporativa. Així podeu veure com a escriptor fa una defensa de la democràcia i crítica de les grans corporacions amb un vídeo que hi ha a YouTube, i també com un reportatge sobre Lanzarote explica la seva visió del poder excessiu, ocult, dels grans interessos econòmics. Cal dir, com no sé si s'ha dit abans, que era membre del Partit Comunista i el fet de ser militant d'aquest partit, que Portugal, diguem-ne, és més radical que altres llocs, doncs també el va fer que el detinguessin alguna vegada, i que tingués que passés, diguem-ne, penes de persecució i tot. Això sobretot a l'època de la dictadura. Després ja la cosa, com va canviar el règim, ja no eren tan contundents, no?
Més enllà del Premi Nobel de Literatura, José Saramago també va obtenir el Premi Camões, que és el més important de les lletres portugueses, i el van fer doctor honoris causa per les universitats de Torí, Sevilla, Manchester i, entre d'altres, Brasília. Cal dir també que no només va ser narrador, sinó que també ens consta que va escriure alguns llibres de poemes. Per exemple, sabem que entre l'any 1966 i 75 va publicar Poemes possibles, Probablement alegria i L'any de 1993.
Les reivindicacions sobre les quals es fixa Saramago són però múltiples i abasten el món sencer. Se'l pot veure en els vídeos a Milà, on va dir que Berlusconi és vulgar, ridícul i patètic. Se'l pot veure retent homenatge a les mares de la plaça de Mayo, o quan va visitar els treballadors de Sintel acampats contra Telefònica a l'Avinguda de la Castellana de Madrid, sense oblidar, esclar, el seu propi país, Portugal. En un vídeo expressament emotiu, se'l veu cantant Grandola Vila Morena, l'himne que va desencadenar la Revolució Portuguesa.
Saramago era conscient del poder que tenia internet per difondre qualsevol idea i el setembre de l'any 2008 va començar a publicar el seu blog titulat El Quadern. Va ser un espai personal a la pàgina infinita d'internet, segons les seves paraules. La mort el va sorprendre quan estava preparant una novel·la sobre la indústria de l'armament i l'absència de vagues en aquest sector. O almenys aquesta era la idea que volia desenvolupar, segons que va dir, quan va presentar la novel·la Caïm el novembre de 2009.
Aquestes preses de posició públiques naixien en l'escriptor portuguès del seu sentiment, però també d'una reflexió sobre el seu paper com a escriptor. Així, Saramago es pregunta per a què escriu i diu que ho fa per a crear desassossec. I també deia que la gran revolució de les persones és el diguem-ne, és practicar la bondat. Fixeu-vos que a vegades un escriptor és tan lluitador sembla que no té temes, diguem-ne, íntims. I aquest és una mostra d'un gran escriptor que cal llegir i cal rellegir.
Jo d'aquest escriptor, Joan, he llegit L'home duplicat i vaig llegir una que no hem citat, una novel·la que es diu Les intermitències de la mort.
Sí.
Novel·les 62. Publicades per Edicions 62.
Quasi sí. Totes són 62,
En català.
Per tant, en català. Sí, sí, nosaltres no en parlem.
Bé, doncs com que va morir divendres aquest gran escriptor, hem cregut que com a mínim valia la pena doncs, de fer-ne com a mínim un breu recordatori.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari parlant d'una exposició que tindrà lloc a Badalona, a l'Espai Betúlia, fins al 28 de juliol. Concretament, una exposició en què s'uneixen el poeta Màrius Sempere i l'escultor badaloní Josep Maria Cuní. Diu que han unit les seves creacions en una exposició a l'Espai Betúlia, la primera amb obra escultòrica que acull aquesta sala cultural de Badalona. Sota el títol Camí i Sempere, el visitant es trobarà amb una fusió total de les obres d'aquests dos creatius vinculats a la ciutat i en què els poemes s'han fet expressament per acompanyar les obres que s'hi exposen.
Una bona notícia. Catalunya acorda amb Aragó ensenyar català des de les escoles fins a les universitats. El conseller d'Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, i la consellera del Departament d'Educació, de Cultura i Esport d'Aragó, Maria Victòria Bruto, han signat un protocol per a l'ensenyament del català des de l'etapa primària fins a la universitària, atenent a la vinculació històrica, cultural i lingüística entre les dues comunitats. Els dos departaments han manifestat el seu interès en la promoció de l'ensenyament de la llengua catalana i el desenvolupament de recursos pedagògics en català, així com han contribuït activament a la consecució d'aquest objectiu. I llavors hi ha un protocol de 3 anys de vigència, però amb intercanvi de professors, intercanvi d'alumnat, vull dir que és una cosa molt bona notícia per la gent de la franja i per tot el país.
No sé si us interessa, benvolguts oients, el món del Petit Príncep, aquesta obra d'Antoine de Saint-Exupéry, però malgrat tot us volem comentar que la setmana passada, dissabte, es van inaugurar a Barcelona uns jardins dedicats a aquesta obra d'Antoine de Saint-Exupéry. Concretament, el districte barceloní de Nou Barris va inaugurar aquest dissabte uns jardins dedicats al Petit Príncep, l'obra de l'escriptor i aviador francès Antoine de Saint-Exupéry. L'espai, que se situa entre la cruïlla dels carrers Saint-Tanguy i Alosa, alberga, allotja, vaja, una escultura basada en el dibuix d'un alumne de primària de l'escola Aloma i que és una al·legoria del petit monarca de l'asteroide B612.
40 activistes ocupen la policlínica Tibidabo de Barcelona per denunciar l'homofòbia mèdica. A la tarda del dijous passat, el dia 17 de juny, una quarantena d'activistes van ocupar la policlínica Tibidabo durant mitja hora per tal de denunciar l'aplicació per part d'un dels psiquiatres del seu equip mèdic, concretament en Joaquín Muñoz Creus, de teràpies de modificació del desig afectiu sexual a lesbianes, bisexuals i gais, tal com ja han reflectit alguns mitjans de premsa els últims dies. Durant l'acció s'han fet una petonada simbòlica, s'han cantat lemes a favor de la llibertat sexual i s'han penjat dues pancartes a la façana de la clínica. Les activistes afirmen que l'aplicació d'aquestes teràpies suposa no només un cas de mala praxi mèdica, sinó també i sobretot una greu vulneració dels drets fonamentals de les persones afectades. Per tot això demanen que els fets no quedin impunes i que es prenguin mesures per tal de garantir la no permissivitat amb l'homofòbia mèdica, que es fa palesa tant en els manuals internacionals de malalties com en l'atenció sanitària practicada habitualment.
No sé si sabem si als nostres oients els interessa també el món de Lovecraft, però sapigueu que avui és 21 de juny, doncs el dia 23 de juny, demà passat, arribarà a les llibreries La crida de Hulhu,
no sé si xulo, xulo.
Xulo, això.
Xulo.
I altres narracions del millor Lovecraft, que és, de fet, una obra mestra de la narrativa en llengua anglesa i la resta dels relats que integren el volum combinen a la perfecció la qualitat literària i la riquesa imaginativa de l'autor, segons considera el traductor de l'obra i responsable de l'edició, Emili Olsina. Per tant, Aquest recull de narracions de Lovecraft està publicat per Laertes i cobreix tots els motius centrals de la seva narrativa: la involució humana cap a la bestialitat, la presència amagada en el món quotidià de cultes i d'éssers impensables, les fantasies sepulcrals entorn de supervivències abominables, els horrors extraterrestres, les civilitzacions prehumanes, el vampirisme, la fantasmagoria. Tot aquest món de Lovecraft serà present en aquest volum, La crida de Cthulhu i altres narracions.
Sí, són diferents llibres que estan posats aquí dins, no? És un sol llibre. Ell va fer, diguem-ne, llibres separats i ara s'han reunit amb aquest llibre. Per tant, val la pena, doncs, recomanar-lo i llegir-lo, sobretot. Bé, i ara ja, amb el temps que ens toca viure i que anem ja acostant al final, hem de llegir una frase. És una frase molt curta, una frase d'un autor que han parlat moltes vegades, Joan Salvat-Papasseit. Joan Salvat-Papasseit va fer una frase que diu: la llibertat no és cara per escassa, sinó escassa perquè s'ha de guanyar. O sigui, això és la frase que va dir, suposem, cap a l'any 1923 o 21, que són els anys que feia aquests eslògans.
Va néixer l'any 1894 i va morir l'any 1924. Pocs anys va viure. Bé, amigues i amics, fins aquí hem arribat. Aquest és el tirant de llibres que hem fet avui, número 145. Ens tornarem a trobar dilluns vinent, l'últim programa de la temporada. Bona setmana.
Bona setmana i fins la setmana que ve.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.